la TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Laia Cervelló.
Estem veient la millor versió de tots els jugadors, cosa que és radicalment oposada al que estàvem veient la temporada passada.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
Festival del Barça, que ha guanyat 5-1 al Betis en una exhibició, una nova exhibició de futbol total i amb un Lamine Yamal, que és un ésser superior futbolísticament parlant. Ha estat dels partits més divertits de la temporada, si no el que més, i ha estat el Lamine Yamal més desenfrenat. El primer gol ha arribat molt ràpid. Gavi, al minut 2, el 2-0 l'ha fet Koundé, després d'una gran passada de Lamine Yamal. Ja a la segona meitat, el 3-0 l'ha fet Rafinha, després d'una jugada descomunal de Lamine Yamal, frenat només per una falta per darrere d'un jugador del Betis. El 4-0 de Ferran i el 5-0, per fi, l'ha fet Lamine Yamal, que el mereixia. Al Barça li han anul·lat a més dos gols per fores de joc imperceptibles. El gol del Betis l'ha fet Vitor Roque de penal ja cap al final. Ricard, què t'ha agradat?
La nova fórmula de Macedònia de migcampistes. Crec que avui hem incorporat al repertori de Flick una nova escena, que és la de jugar sense un nou clàssic, un nou fix. No ha jugat Lewandowski, no ha jugat Ferran, ni ha jugat Pau Víctor. Ha jugat Pau Víctor l'últim quart d'hora. Ha jugat Dani Olmo. I com dèiem abans, potser és el fals nou, perquè no l'hem vist entre els centrals per jugar la superioritat numèrica des del vèrtex d'un rombe, sinó l'hem vist aparèixer en zones d'interior. És a dir, el Barça s'ha aturat les zones d'interiors, ha tingut molta complicitat entre tots els actors, Pedri, Dani Olmo, Rafinha, Lamine Yamal, De Jong, Gavi, i per tant la pilota ha volat, la circulació ha estat rapidíssima, s'han multiplicat les societats i el Barça ha tingut un, com un embut invertit, perquè ha tingut una sortida estreta amb els dos centrals i els migcampistes, i ha tingut una arribada molt ampla, perquè és que el Barça ha arribat amb Gerard Martín per l'esquerra, amb Dani Olmo, Gavi, Pedri i companyia per dintre, amb l'un contra un de Lamine Yamal, o el dos contra dos de Lamine Yamal i Koundé contra els dos jugadors de banda del Betis. Ha tingut molta capacitat per arribar des de tot arreu, per rematar porteria. Són 5 gols, com deia el Xavi, 2 gols anul·lats per pocs centímetres, un perquè han rebobinat la jugada, un per l'ungla del peu de Koundé, un xut al pal i moltes accions de perill. Aquest Barça el reconeixem des de les societats, des d'aquesta circulació rapidíssima, de pensar i executar a màxima velocitat. I ho explicava el Bernat Coll avui, el primer dia, que s'ajuntaven De Jong, Pedri, Dani Olmo i Gavi. I avui s'ha notat tot això, quan perd la pilota el Barça, com que estan en associacions pròximes, estan molt preparats per estirar la pressió, per recuperar la pilota, per ofegar el rival. I ha estat un partit divertit, un partit on el Barça ha estat dominador, on el Barça ha estat desencadenat i on el Betis és que ha fet el possible perquè la ferida no fos més grossa i que no regés més sang.
Tens dubtes?
Sí, com ha dit el Costa, tinc dubtes que valorem prou la direcció i el comandament de Pedri. Perquè la llum és dels del davant, no? La llum és de Lamine Yamal, de Dani Olmo, que avui ha estat molt present, de l'arribada de Gavi, de l'electricitat de Rafinha. I ell és el director d'orquestra. S'ha adaptat perfectament a aquest rol que li ha donat Flick a la segona alçada. Avui hem vist com activava la pressió, com decidia quan s'havia d'accelerar o quan s'havia d'agrupar l'equip, fer servir el canvi d'orientació. Moltes passades profundes, no han estat només passades pròximes, ha buscat els davanters amb avantatge, amb Lamine Yamal té una química especial. Ha estat permanentment connectat al partit i no s'atura, i pressiona i corre, i el Bernat Coll ens il·luminarà que el tercer temps amb dades de l'escàner de Pedri, perquè està present en totes les fases del joc, té una confiança altíssima, guanya els duels, troba solucions a qualsevol situació amb pilota, encara que sigui estigui pressionat o estigui en inferioritat numèrica, i li dona vida i alegria al Barça. Jo crec que és la imatge del Barça de Flick, perquè l'equip és elèctric, és profund, és ambiciós, és vertical, és contundent, però qui organitza tot plegat, qui és el guia, el far, el GPS, dieu-li com vulgueu, és Pedri, que ja no és un mitja punta d'última passada, ara és un migcampista total i el far d'un equip que batega el seu ritme.
I què és el que no pots entendre?
Doncs l'exhibició desinhibida de Lamine Yamal. No la puc entendre perquè repasso el partit i no em puc imaginar que un jugador sigui capaç de fer tantes coses en 75 minuts. O sigui, tantes coses ordinàries on marques diferències i extraordinàries que no són en el manual d'un futbolista normal. Avui és el primer dia que el veig com el pati de Rocafonda. O sigui, amb la sensació que està jugant amb gent de la seva edat. Fins ara havia mantingut certa disciplina, rigor. A poc s'havia anat desprenent d'aquesta cuirassa d'un jugador jove, intel·ligent, que s'ha d'anar adaptant a un ritme diferent, a un futbol col·lectiu jugat per adults, amb jugadors amb molta experiència. Jo crec que avui s'ha alliberat. Bé, es va alliberar a Gida. Jo crec que la Supercopa li ha servit pel pas definitiu. L'Eurocopa va ser la primera estació, però crec que la Supercopa ha estat la definitiva. Perquè avui l'he vist que s'ha atrevit amb detalls tècnics que no estan a l'abast d'un humà. O sigui, són d'extraterrestre. Li hem vist una elàstica i un túnel per passar la pilota per sota les cames de Perró i connectar amb Gavi dintre de l'àrea que no se la pot imaginar cap jugador. O sigui, hi ha moltes maneres de fer arribar la pilota. Però avui estava content, es divertia. L'hem vist driblar a Perró i deixar-lo segellat, que no ha caigut a terra com Boateng amb Messi perquè s'ha mantingut amb l'equilibri, però li ha trencat el maluc. L'hem vist amb centrades amb l'exterior, que ja són marca de la casa, però no deixen de sorprendre que les vegi tan ràpides, que activi el mecanisme del moviment de la cama perfecte i el rang de passada, que és llarg. L'hem vist intentant una aventura d'àrea a àrea amb el gol de Rafinha, en un control orientat on supera un jugador, on comença a córrer 45 metres conduint la pilota pel carril central, quan Diego Llorente fa el pas endavant, el deixa enrere i després ha carregat la cama perquè tenia ganes d'acabar l'acció, perquè tot això venia d'un gol que li han anul·lat amb una insultant facilitat per rematar el primer toc una pilota que venia ploguda amb l'interior del peu dret a una cantonada de la porteria, com si la cama dreta fos la seva cama hàbil. I em deixo accions, i me'n deixo. Hem vist una passada suau a Koundé per sobre del defensa perquè Koundé fes el gol. Hem vist com ha alimentat Koundé, que l'ha doblat en el gol anul·lat del francès. O sigui, hem vist tantes coses que hauríem d'anar repassant el partit i anar apuntant-la. O sigui, perquè el que ha fet avui no forma part d'un manual normal d'un extraordinari futbolista, sinó d'un jugador que amb 17 anys marca diferències i comença a estar convençut que no hi ha un altre jugador com ell al planeta. Tot això ha de tenir un procés, però avui ha jugat com un nen contra nens, i és un nen que encara juga amb gent adulta. Lamine Yamal continua avançant, continua creixent i continua sorprenent-nos. El que em pregunto és quin és el sostre. Quin és el sostre de Lamine Yamal? Perquè tot això que ens ha ensenyat avui ho tenia, però no ens ho havia mostrat. Quantes coses encara no ens ha ensenyat del que té?
L'exhibició desinhibida de Lamine Yamal, de qui comença a ser difícil negar que és el millor, la direcció de joc i el comandament de Pedri, un dia més en una temporada que l'està fent gran i regular, i Olmo com a fals nou, o com a fals nou, més migcampistes han generat una velocitat de pilota frenètica i diabòlica. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Barça 5, Betis 1 a la Copa. El Barça ja és als quarts de final. Ara escoltarem Hansi Flick i sentirem l'efecte Costa.
Els partits del Barça sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
El compromís d'MGC Mútua. Fes exercici físic. Redueix el risc de malalties cardiovasculars. Adapta l'exercici a la teva edat i a les teves condicions físiques prèvies. Prevenir és viure millor. Aquest és un consell de la Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Bona nit, Ricard.
Bona nit, perdeu-me que us talli, que ja acabi la zona mixta.
Nah, perquè doncs, tampoc ho sé, però...
pero los culés tienen que estar tranquilos porque muchos periodistas también se inventan muchas cosas y no creo que sea así, ¿no? Araujo se quiere quedar en el Barça y yo confío en que se quede.
Esta temporada te estamos viendo jugar más en la media punta, de hecho te estás sintiendo muy cómodo en esa posición, llegando mucho más al área. ¿Cómo te encuentras ahí?
Sí, es muy cómodo también, sobre todo por los compañeros que tengo al lado, pero también puedo jugar en varias posiciones en medio campo, pero lo que decía el míster, ¿no? Estoy para él y para el equipo.
Gavi, hem vist que durant el partit et queixaves una mica del genoll esquerre. Et volia preguntar com estaves del cop i a nivell personal després de tenir tants minuts i de veure aquestes actuacions que estàs fent últimament.
Ha sido un golpe en la rodilla izquierda, pero nada, solo el golpe y ya está. Y contento por seguir sumando minutos y cada vez más.
Gavi, cuando dices que nos inventamos cosas, ¿a qué te refieres? ¿A que Araujo nunca se ha querido ir o cómo?
No sé, sale muchas cosas en prensa, pero muchas cosas también son mentiras, ¿no? Y yo confío en que Ronald siempre se haya querido quedar.
Gavi, ¿dónde puede llegar este?
Me pregunto, ¿no pot arribar aquest equip després de jugar així amb el Madrid y amb equips grans?
Ya lo he dicho, ¿no? Nuestro objetivo es ganar todos los títulos posibles para el club y así va a ser.
¿Te gustaría en cuartos el Real Madrid? ¿Qué podría ser?
Sí, me da igual, la verdad que me da igual si es en cuartos o en la final. Vamos allá a ganar como siempre hacemos.
Gavi, tú de abre latas, porque marcaste el primero en la semifinal y hoy también. Tres titularidades, dos goles.
Sí, contento. La verdad que he metido los dos partidos el primer gol, pero bueno, al final me quedo con la victoria del equipo, que es lo importante.
Era no bajar el nivel, ¿no? Porque la otra vez cuando ganasteis al Real Madrid, el equipo tuvo un bajón. La idea ahora es mantenerla cuanto más tiempo mejor.
Sí, al final no creo que el bajón fuera por juego, sino por los goles, ¿no? No entraba la pelota y así fue, porque nos merecíamos ganar todos los partidos que perdimos puntos. Pero es lo que tenemos que hacer, como hoy, golear y estar tranquilo y disfrutar.
Gavi, ¿t'has posat algun objectiu de gols aquesta temporada?
No, t'he escuchado, perdón.
Si t'has posat algun objectiu de número de gols aquesta temporada?
Lo importante es ganar el equipo, como he dicho, y si puedo meter o asistir, pues mejor para mí.
Las declaraciones de Gavi aquí en la zona.
No has pogut preguntar-li per la cama esquerra.
Sí, li he preguntat al principi.
Ah, és que no, i què ha dit? És que no l'he sentit.
Ah, no, perdoneu. Sí, l'he preguntat per la cama esquerra i ha dit que ha estat un cop, que li ha durat el dolor una estona, però que només ha estat un cop.
D'acord, no ens hem entès. Et volia dir dels gols amb la cama esquerra. Clar, que com que no tenim normalment accés als protagonistes, i ja fa mesos que arrosseguem aquesta estadística, la del Bernat Coll, que eren quants, Bernat?
6 gols de 9.
6 gols de 9, però
els altres 3, que els altres
2 de cap i un amb la dreta.
O sigui, amb la dreta només un de 9.
Bé, amb la dreta,
igual, ja tindrem temps. Gavi estarà molts anys al Barça i continuarà fent gols amb l'esquerra. Ja li podrem preguntar. Jordi, què, com ho has vist la segona part pel camí de la primera,
Bé, estava molt content fins a això de... És que s'inventen moltes coses, els periodistes. No, o sigui, ara els que estàvem negociant amb la Juve eren nosaltres.
Escolta'm una cosa. Jo crec que Gavi no té una capacitat per expressar-se...
Doncs que no ho digui. Si no té capacitat per expressar-se...
Bé, quan
no
li han preguntat què s'inventaven, no sabia què s'inventaven.
A més, Gavi Lewandowski, a la celebració de la Supercopa sobre la gespa, era qui els deia, els que li deien a Araujo que es quedés, que no marxés.
Jo crec que era una manera de dir, el que passa és que no crec que hagi estat una recontra la premsa, sinó una manera de dir que surten moltes coses i que ell no n'està segur que...
Home,
tot el
ha dit
que
mentides de la premsa, jo crec, una miqueta de taxi, però no passa res.
No,
a veure, Gavi repeteix una mica
el que ell
es va dient allà dins, ja està.
Que no nego el que ha dit. El que vull dir és que no m'ha semblat que quan li han preguntat per la mentida de la premsa s'hagi encarat amb el periodista.
No ha repetit el que havia dit, sí.
Se sabia el titular, però la redacció li ha quedat una mica curta. En fi, va, que no... Com diu un amic meu, ballem cert. És que no, després del que hem vist aquesta nit tampoc ens hauríem d'aturar, culpa meva.
És veritat.
No, assumeixo la culpa meva. És que la segona part ha estat un divertimento, perquè jo crec que el Betis ja ha baixat el cap, tot i el gol anul·lat a l'afegit de la primera part, ja ha vist que no tenia res a pelar en aquest partit, i el Barça la segona part com a mínim s'ha divertit al nivell de la primera, si no encara més, perquè com que ens han regalat gairebé 25 minuts més de la min, doncs, doncs un festival i bé, la veritat és que estava intentant recordar com jugava el Barça en la fase bona de la temporada i jo diria que en els últims dos partits està per damunt fins i tot d'aquell nivell que ja ens vam meravellar.
I et dic una cosa, s'assemblen bastant al partit de l'Atlètic de Madrid, eh? És que el resultat ho taca, però si aquell partit no hagués acabat com va acabar, l'hauríem inclòs en el paquet, eh?
Sí, no, és que el de l'Atlètic de Madrid l'inscric en aquest nivell fins i tot superior al de l'inici de temporada, que té sentit perquè, evidentment, l'equip està més fet ara del que podia estar al setembre o a l'octubre, però, clar, si són capaços de sostenir aquest nivell, bé, la veritat és que no hi ha sostre ni per la Minya Mal ni tampoc per l'equip. M'ha cridat l'atenció que Vitor Roque ha dit que el Barça és el millor equip del món, no sé si ha dit hoy o ara, o que entenc que és un,
sí, però
un període de temps molt curt, però vaja...
Sí. Però jo crec que el millor equip del món de Vitor Roque és una mica com la premsa s'inventa moltes coses de Gavi, és a dir, una cosa que en aquell moment passa pel cap.
Estic d'acord que dir que el Barça és el millor equip del món per un mes tampoc no té sentit, però li agafo un positiu, que és una mica el que dèiem diumenge de la Minya Mal. Se'm fa estrany dir que el Barça és el millor equip del món, però amb permís del Liverpool no sé si n'hi ha gaires que puguin jugar al nivell del Barça en els últims partits.
El que passa és que la diferència entre el Barça i el Liverpool és que el Liverpool ha estat espectacularment regular i el Barça ha tingut pics. El que passa és que el Barça ens està ensenyant que pot completar aquestes obres, que té aquests pics, que pot arribar a aquest nivell de joc i que potser no té sostre aquest nivell de joc. Ara li falta mantenir la consistència o la regularitat, que és el que ha fet que la Lliga hagi sortit penalitzat amb les actuacions que ens ha regalat, com la d'avui. Tu creus que la pressió del Barça millora sense Lewandowski?
A mi em sembla bastant evident.
Sí, eh?
Bé, clar, és que no diré que pressionis amb 10 o amb 9, perquè el porter no pressiona.
Flick l'ha aconseguit disfressar bastant.
Sí, i jo ara no me n'aniria a l'altre extrem. Ja ho he dit al descans, que a mi em sembla que les xifres de Lewandowski el fan mereixedor de que continuï sent una peça troncal d'aquest equip. Però el dia que no hi és, aconseguir que tinguis una variant, no sé si serà competitiva, però com a mínim avui hem vist que és superatractiva i que a nivell de mossegar jo crec que et dona un plus. També t'haig de dir que a mi em fa la sensació que el canvi de rasant del Barça en la pressió li ha donat Gavi en aquesta posició en la qual jo no creia.
Ja t'entenc.
Però...
Ara que dius Gavi, perdoneu que us torni a tallar, ara li he preguntat al Gavi, escolta'm, tu saps quants gols has fet amb la cama esquerra? I m'ha dit, tots, quasi tots, gairebé tots. I li he dit, 6 de 9, i fa,
Però no sap per què els fa, tampoc, no?
No. Aquesta pregunta ja no m'ha arribat a respondre.
A veure, això també...
Ella, tranquil·la, ja ho completaràs, això, mira, ja no pateixis.
Que et podria dir, home, jo amb la que cau, si cau a l'esquerra, doncs amb l'esquerra, això potser és més natural que l'altra reflexió, no?
A mi m'ha agradat De Jong en aquesta posició. Sí. He vist una cobertura aquí a l'àrea pròpia, la passada a la Minya Mal del gol. Jo insistiria aquí com a alternativa de caçador, perquè ara De Jong no pot ser titular al Barça.
Sí, a mi a la segona part m'ha agradat més, segurament perquè ha tingut accions més protagòniques, aquella recuperació al darrere en una jugada en què el Barça s'havia distret, crec que després d'algun dels gols anul·lats, la passada a Lamin del gol anul·lat és molt bona. Bé, a mi m'ha agradat, el dubte, això sí, el mantinc...
Aviam si pot tenir continuïtat, no?
No, a veure, jo m'imagino partits en què no suposis que el rival sigui una gran amenaça ofensiva i potser sumes un jugador amb més talent en pilota que caçador, però de cara a partits amb una mica de cara i ulls, a mi se'm fa difícil imaginar que De Jong pugui jugar aquí i menys al nivell que està caçador.
Doncs el Barça ja és als quarts de final de la Copa, després d'aquesta exhibició. Sobre la Minya Mal i la segona part, vols dir alguna cosa que et passi pel cap?
No més que la primera, però m'afegiria o firmaria sota del que deies, que hem vist un Lamin com destapat. No és que fins ara hagués estat precisament contingut, però diguem que era un jugador més esporàdic, i en els últims partits a mi m'està fent la sensació que és un jugador encara més influent, no? No afecta el seu talent perquè cada cop que entra en joc el té, però és el que deies tu, la quantitat de coses que ha arribat a fer avui. Vaja, hauries d'agafar una llibreta gairebé per fer-te'n el càrrec. I a més a un nivell... Bé, és que el nivell de talent és superior. Jo crec que no hi ha... Vaja, és que tornaríem al debat de diumenge.
Que no hi ha gaire jugadors al món amb aquesta capacitat.
En xifres ja vam dir, per exemple, que Salah el superaria, però en influència en el joc, en capacitat... És que la jugada del contraatac que li han acabat esgarrant, que de la del gol del Rafinha,
és
un catàleg de coses que s'han de fer jugant a futbol. La intuïció de la recuperació, la gambada, com gestionar el contraatac, el dribbling... Hosti, és que ho té tot. M'ha passat una mica com el Xavi, que ha pensat, home, no li vull restar res a Rafinha, que per cert ja n'ha fet 20, però m'hauria agradat que aquest el fes la min.
Molt bé, doncs qui serà el millor avui, Jordi?
Home, no sé, després decidireu, però jo li donaré a Lamine i no m'ha costat gaire avui.
Gràcies.
Bona nit.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Així és com sonen les ampolles d'edició limitada d'Estrella Damm pel 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. Compra'n el pack exclusiu al teu supermercat habitual o a shop.damm.com. Aconsegueix-lo abans que s'acabi. Estrella Damm, cervesa oficial del Futbol Club Barcelona.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
El Barça és als quarts de final de la Copa, ha guanyat per 5-1 el Betis en un excel·lent partit un altre cop aquí a Montjuïc, com a continuació del 5-2 de la final de la Supercopa. Laia Cervelló, com estàs?
Què tal? Bona nit.
Què? Que has gaudit, eh?
Sí, avui sí. Recordo l'últim cop que vaig venir, que va ser després de l'Atlètic de Madrid i no estava tan optimista, però avui ja, sí, tocava una nit així a Montjuïc, la veritat.
La veritat és que... Ja sé que ara, ja que treus el partit de l'Atlètic de Madrid, aquell dia el resultat no acompanyava i sobretot se sumava a algunes frustracions. Ho deia el Campos avui, era 3 derrotes consecutives aquí a Montjuïc. Però va ser, per mi, un punt de sortida. Van arribar les festes, com explicaves, el descans ha tornat molt bé l'equip el 2025 i ha assumit una continuïtat. És que afegiria fins i tot el partit de Barbastre, que és un partit contra un rival de categoria inferior, però que l'equip va estar amb una gana i una intensitat competitiva, que ara ja són una sèrie de partits com per pensar que l'equip ha posat una marxa més, eh?
Sí, de fet, veient aquesta versió del Barça és més inexplicable encara la del novembre i desembre, però estic d'acord amb tu amb que crec que el partit contra l'Atlètic de Madrid va ser com el tret de sortida a l'inici d'aquest bon moment del Barça. Crec que l'aturada també va ajudar, perquè no crec que amb el resultat que van tenir la frustració no estigués present d'alguna manera, però és que és increïble la manera com ha començat el 2025. És a dir, per mi contra Barbastre és el partit potser que ens indica més l'estat tenint d'aquest equip, perquè, com bé deies, és una... tornant de vacances contra un equip que era més assequible que altres. L'equip es podia haver relaxat, com ha passat altres vegades, contra equips més assequibles, i no ho va fer. I per mi ja era un indicatiu de que alguna cosa havia canviat. I el que estem veient ara és que ho estàveu dient ara, i estic totalment d'acord que hi ha pocs equips a Europa que juguin tan bé a dia d'avui com el Barça. Si ho podrà mantenir o no durant la temporada, perquè la temporada és molt llarga i arriba el cansanci i hi haurà lesions, doncs ho veurem. Però de moment l'equip entusiasma i crec que més enllà de guanyar títols aquesta temporada, el que li havien de demanar era això.
L'equip, som al gener i ha anat fent passes endavant, eh? O sigui, fa goig veure aquest equip, eh?
Jo aquesta nit no me'n puc anar a dormir ara d'aquí una estona, una bona estona, estic excitat, estic remogut.
Ja t'entenc.
O sigui, tinc un pessigolletge...
Papallones, no l'estómac?
Sí, papallones, no l'estómac, de debò. És que connecta moltíssim l'equip aquest, t'aixeca, et fa vibrar. O sigui, encara que no guanyin res, igual.
Jo vull destacar una cosa que hem comentat a la primera meitat, perquè per mi ha estat
fins i tot sorprenent com ha sortit el Barça al partit. Jo no m'esperava.
Perquè tu demanaves un sobreesforç avui, perquè sí, les precedents sí, sí. Et convidaven a pensar sí. que podia haver-hi aquest punt de dir avui escenari petit. No?
Jo crec que hi ha hagut aquí una feina de mentalització de l'equip, suposo que liderat per l'entrenador, de dir no podem afluixar, ara hem de seguir. És a dir, humanament seria comprensible que després de l'èxit de Gida i del partidàs amb el Madrid avui sortissis aquí amb la confiança que guanyaràs, guanyant fins i tot, però no amb aquell afany que tenien de robar la pilota a la porteria pràcticament rival. Ha estat la sortida del Barça amb circulació de pilota rapidíssima, com jo no li recordo pràcticament aquesta temporada, pressionant com gossos. La veritat és que a mi aquesta voluntat, perquè insisteixo, jo crec que això sorgeix des de la voluntat de dir sortirem i farem això i no deixar-ho en cap moment, i anar-hi, tornar-hi a anar, i el primer i el segon, i pilotes i gols anul·lats. Jo crec que això és el més destacable, perquè fruit d'aquesta actitud, després ha vingut la resta, perquè la qualitat ja hi és. Hi ha hagut dies que la qualitat hi era, però l'actitud ha estat diferent.
Mira, només et puc comparar el ritme de circulació amb els partits previs de Lliga, però el d'avui és el ritme de circulació més alt que hem vist del Barça.
Avui hem vist un Barça una mica diferent, eh?
Sí, sí, ara en parlem. Què vols dir que és el ritme de circulació més alt?
Les passades per minut de possessió que has tingut. És a dir, el número de passades que tu tens en funció dels minuts que tens,
sí.
Et surt una xifra, que això es pot interpretar com el ritme de circulació.
I és de tota la temporada?
Sí.
Clar, si tu fas, en un minut fas 80... Bé, no, és exagerat.
Vols dir que en fas més.
Sí. 25 passades i en un
home,
minut...
Home, s'ha notat. 20,
són 20 passades per minut.
Home, aquí hi ha passades per minut.
Hi ha el factor en aquella posició, exacte. No?
O sigui, sí, sí.
Clar, hi ha moltes més passades més fàcils, més a prop, per trobar més punts de suport en el joc.
Però anaven ràpides les passades
sí,
avui,
sí,
eh?
Sí, sí,
molt. Sí, sí. És que era fàcil trobar un company a prop, no? Al principi de temporada, dèiem aquest Barça de Flick, que és elèctric, que és molt vertical... però no tenia totes les passades d'aquest joc que avui ha tingut. Sí.
És que jo crec que això ha acompanyat la idea de jugar sense davanter. Jo no discutiré Lewandowski. O sigui, per mi crec que no hi ha
discussió. Però s'ha de tenir en compte avui, això d'avui. Eh?
Però el que hem vist avui... Home, doncs... obre interrogants. Ho dic perquè, per exemple, el Barça amb Lewandowski ha d'ajustar la pressió. Perquè Lewandowski no pot pressionar
però Olmo
i saltar
no era...
com ha saltat Olmo avui.
Sí, Olmo era del que més saltava. M'ha fet la sensació que
hauria de revisar-ho, però a la primera part hi ha hagut moltes situacions en què no han deixat Olmo lliure ni el porter. O sigui, saltaven els extrems sobre centrals i Olmo sobre porter. Clar, es quedaven ofegats. Quantes accions hem vist que Vieites ha adoptat, ha xutat contra Pedri... O sigui, no han deixat de fer el pas endavant, d'estirar l'esforç defensiu. Primer això, i després que, clar, com diu la Laia, tens moltes més passades. Si ets capaç d'organitzar-te a través de la passada, de la circulació, de la velocitat, les arribades... pots arribar a porteria, clar, per moltes
molt
vies.
I és difícil de defensar. O sigui, aquesta velocitat de pilota que hem vist avui, els rivals no arriben. Si és que el Betis tampoc... Quantes faltes ha fet el Betis, Carles?
Doncs 7.
Set, tampoc són tantes.
Són si poques. Són poques.
És que no, a la segona per dues, eh? Segona per dues.
Són poques. Però Xavi, home, Lewandowski és innegociable.
Home, tenia en compte sí. el seu rendiment, sí.
Sí, sí. Però depèn de com estigui, també, perquè quan el veiem... Perdona, Laia. Ves. No, digues. No, que quan l'hem vist amb algunes etapes que li costava més trobar porteria, que no tenia aquesta diferència de marcar en gols, a nivell de joc tampoc t'aportava massa cosa més.
Contra el Madrid sí, va
aquesta temporada sí, és cert, però m'estic referint a temporades passades i fins i tot a la temporada que el Barça guanya la Lliga sí, a partir de Qatar.
Tens un recurs més? Perquè moltes vegades dèiem, potser Ferran, Pau Víctor, si ell passa alguna cosa a Lewandowski, no? Doncs el Barça ja ha trobat una alternativa, que no cal jugar amb nou.
Clar, però és que tampoc es tracta de que a partir d'ara o una cosa o l'altra. És que el que descobrim combinar. Avui és que pots combinar-ho. Sí, sí. I que Lewandowski, que és un jugador que té quants, 36?
36.
Sí.
Doncs potser hi haurà partits que haurà de ser suplent.
O partits que s'encallen i en comptes de fer entrar Ferran Torres, doncs jugues amb Dani Olmo, que entén molt bé el futbol, la posició. Avui és veritat que ha fet més coses que no pas un fals nou, perquè baixava a fer d'interior i de mig centre gairebé. Però tu veus que el futbol flueix i té una química especial amb Pedri, i té una química especial amb Lamine Yamal.
Sí, s'entenen sense mirar. Dani Olmo, dues assistències. S'ha estavellat contra el gol, però una pilota al pal, dues assistències... Ha estat molt present, Dani Olmo?
Les mateixes assistències que Lewandowski en tota la Lliga.
Dues, no?
Sí.
Una cosa, dades de Dani Olmo en tens, Carles?
Sí, mira, diríem les més representatives són 9, òbviament 90 minuts, 57 intervencions quan la mitjana de Lewandowski a la Lliga és de 25.
O sigui, el Lewandowski té una mitjana de 25 i Dani Olmo són 57 participacions. O sigui, supera el doble, eh? Perquè, clar, és que ha estat un migcampista més.
5 rematades i 2 assistències.
5 rematades, 2 assistències.
Que et diria que doble les rematades que ha fet Lewandowski de mitjana a la Lliga... i dona 2 assistències, que són totes les que ha donat Lewandowski a la Lliga. On està la diferència?
Que Lewandowski cada cop que xuta portaria...
Gairebé fa gol.
Sí. Fa gol.
Clar, clar.
I Dani Olmo ha fet 5
de xuts i
no ha fet cap gol. Sí, sí, però la producció ha estat altíssima. És a dir, no diria que Dani Olmo ha entès la posició, tothom ha entès la posició de Dani Olmo.
I hem vist la seva versió més fina. Que feia temps no la vèiem.
Sí, sí, de fet s'ha notat que tenia ganes de jugar, perquè amb tot el que ha passat aquestes últimes setmanes, dèiem si estava preparat, és que ha sortit a menjar-se el partit. I també crec que aquest voler... Jo crec que hi ha una part de tot el que ha passat amb Dani Olmo i Pau Víctor que ha favorit a l'equip al nivell de fer més pinya i ajuntar-se més i tenir un altre cop aquesta motivació externa doncs, per tornar a sentir que no podien afluixar en cap moment. Però a Dani Olmo avui li he vist especialment intens, amb ganes de marcar i amb ganes de reivindicar-se, no? I al final... És comprensible, em sembla.
I tornant a la part futbolística, el fet de jugar amb un fals nou sempre genera molta més confusió en l'equip rival.
Els centrals no tenen
el davanter per fixar, exacte, i per tant, d'aquí que segurament al principi hagin arribat gols de jugadors poc habituals.
I més avui pel Betis.
Koundé n'ha fet 2, tot i que el segon no l'ha valgut. Per cert, Dani Olmo fa un moment ha marxat d'aquí tot sol.
Sí, l'últim partit crec que va marxar amb la família, per aquí, just per la banda, passa un som... aquí a la banda al camp i creuen tot el camp i avui tot sol amb les botes al sota el braç i el mòbil a l'altra mà, clar.
Tot el que hem vist per això, jo crec que la Laia, crec que Santiago ho deia l'altre dia, jo crec que ja ho podem dir en majúscules, això és Hansi Flick, és l'equip de Hansi Flick, o sigui, és el Barça amb denominació d'origen d'entrenador, és a dir, al Barça sempre li ha anat bé quan l'entrenador ha estat, diríem, una mica el segell de l'equip, no? A diferència d'altres equips com el Madrid, per exemple, que viu a través de les seves estrelles, fins i tot el Barça de Messi ha tingut diferents formes, amb el Barça de Luis Enrique, el Barça de Guardiola, aquest és el Barça de Flick, i el pas endavant que ha fet Flick avui amb aquesta situació de fals nou, amb De Jong com a migcentre, que ara en parlarem, és el d'un entrenador que continua com és com l'equip. O sigui, l'equip continua atacant i ell continua creixent.
Sí, sí, la veritat és que està descobrint-nos coses que potser no ens havíem acabat d'imaginar. I l'equip l'està acompanyant, tot i les derrotes del mes de novembre, desembre, que sembla que hagin enfosquit una mica la temporada. La temporada és que és fantàstica. O sigui, ha reconnectat l'equip, sí, sí, a la gent.
Sí, sí.
Totalment, però això també fa que siguin gent de la casa, això es nota a aquests joves, que s'ho passen bé, és que gaudeixen jugant i ho transmeten i connecten amb la gent, i abans que deia el Bernat són 7 de la Masia, això al final és que això connecta amb l'afició.
Per cert, vull fer una esmena perquè me l'ha fet notar el Jordi Costa i l'he estat investigant i és veritat, Gerard Martín no és un jugador de la Masia, és un jugador que va fitxar pel Barça Atlètic, ja de professional amb 21 anys, com Araujo, i de fet el propi Barça l'altre dia a la final de Gira, quan va acabar el partit, que van fer una sessió de fotografies així allà a la gespa amb diferents grups, va fer una fotografia dels jugadors de la Masia, i en aquesta fotografia no hi apareixien ni Araujo, ni Gerard Martín, ni Pau Víctor, evidentment, jugadors que han jugat al filial, però que no per això se'ls considera de la Masia.
Sí que és de la Masia la Minya Mal. Barra el llibre.
I quina sort.
Avui m'ha semblat que sempre havíem valorat, o com a mínim a mi em semblava molt valorable, el fet que era un jugador força acadèmic, molt acadèmic, que decidia molt bé. Doncs avui jo crec que s'ha deixat l'acadèmia a casa seva o al vestidor i s'ha deixat anar. O sigui, és com si hagués mogut moltíssim l'ampolla de cava abans d'obrir-la i allò ha obert l'ampolla de cava en desenfret.
Avui és un Lamine Yamal nascut al Brasil i que ha jugat a la platja de Copacabana i que s'ha creat amb l'alegria del futbol brasiler, amb aquestes fantasies que té. Jo avui, per mi, és el millor partit que li recordo amb el Barça, perquè és que ha estat molt constant. És a dir, en molts partits ha aparegut en moments molt puntuals que han estat decisius, però avui és que ha estat una pluja constant d'exhibició futbolística.
Per revisar el partit i anar apuntant detall a detall. Per cert, Mireia, ens has d'afegir alguna cosa sobre Lamine Yamal, oi?
Doncs sí, unes declaracions que ha fet Gavi molt curtetes a la zona mixta.
Gavi, cuando ves a Lamine con 17 años hacer lo que hace, ¿qué piensas? ¿Y tú crees que es el mejor jugador del mundo ahora mismo?
Sí, detrás de Leo Messi, sí. Para mí es el mejor.
Darrere de Leo Messi.
Hi ha Gerard Deulofeu, us en recordeu bé d'ell,
sí.
Ha fet una piulada que diu, fent pregunta, diu, és la fusió de Neymar i Messi juntos?
És bona aquesta.
O de Ronaldinho i Messi, per mi també a vegades, he de dir.
Ja no ens fa ni vertigen, dir-ho, amb 17 anys. O sigui, al principi anàvem amb compte, però és que, clar, la realitat s'acaba imposant. Jo l'he vist avui de capità general.
Sí. Sí, és que no només com ha jugat, és que ho feia... Era com que al partit li sobrava qualitat, o sigui, talent. O sigui, ell anava sobrat quan ha hagut de posar-se l'equip a la senyora, se l'ha posat, quan ha fet la jugada fora de joc, doncs ja faig jo el gol amb la jugada, em giro a l'afició, demano que animin, ara us aplaudeixo, vull dir, controlant totalment l'escenari. O sigui, no el partit, no, l'escenari on es movia.
Quantes assistències ha fet avui? La de Koundé del 2-0... I havia fet la del gol en un atac corrente, també. Aquella li han anul·lat.
Escolta'm, la frase de Deulofeu també és atrevida, però ho hem comentat avui, no?
Sí.
Que en algunes coses ens recorda Messi, però en d'altres és molt diferent.
Però què ens recorda Messi, més enllà del talent, però perquè de forma a mi cada vegada em recorda més Neymar. Llavors, què ens recorda Messi?
Jo crec que en situacions on no s'hi recrea per acabar-les, no? Per exemple, el gol a la Supercopa és una diagonal que no comença a fer bicicletes com un boig, fa una diagonal, deixa un tio enrere i la posa un costadet amb l'interior. O avui quan ataca el gol, la recepció i com ataca en diagonal per ser molt contundent. No s'espera, no busca un barret, no, remata a porteria per fer gol.
És com la presa de decisions.
Sí, les rematades des de fora de l'àrea. I després ve la fantasia del desequilibri, no? Que aquí sí que es vesteix...
En el desequilibri és més filigranero que Messi, però tampoc
clar,
és sobra
molt,
gaire,
més,
no?
Molt més,
sí, Messi anava sempre cap endavant
és
més, i trena.
És ànima brasilera, no? A l'un contra un.
Ha tingut una acció de dribbling, crec que ha estat a la primera o la segona part, no me'n recordo, que ha deixat a un jugador que pràcticament l'hagués pogut asseure com va fer Messi, s'ha volgut a pilotar amb Boateng.
Sí, sí,
que aquí també ha recordat una mica Messi, però estic d'acord, amb aquella cua de vaca que ha fet un túnel també a la segona part,
de
treure's el pitet i de dir, ostres, és que Déu-n'hi-do, i a mi ja no em fa vertigen dir-ho, per mi és el millor jugador del món a dia d'avui.
És que a Messi em recorda amb les accions útils, i a Neymar em recorda amb el brasiler, amb la fantasia.
Amb la plàstica, amb l'estètica, potser.
O sigui,
no?
El volum de filigranes és,
home, és
molt menor
que Neymar,
als dels brasilers.
Perquè Neymar no tenia les accions útils.
També en tenia.
La proporció, o sigui, ara estem fent grans titulars, no vull dir que tot el que feia Neymar era recargolat, però en la proporció a Neymar el destaquem justament per la imaginació, per la creativitat. A Messi no, a Messi el recordem per fer les coses amb sentit, fer-les bé, si podia anar de cara a porteria, anar de cara a porteria. I jo crec que sí que Lamine Yamal té aquestes dues cares.
És que té les dues, que mantingui l'equilibri i no es decanti cap a Neymar, perquè quan més s'allunyi de... Ara que dèiem que era de la Masia, dels valors, del que s'aprèn, del que t'ensenyen a la Masia i al joc...
Doncs com més el comparem amb Messi, més ajudarem a que això no passi. Perquè sí. Jo no el comparo amb Messi. Per mi no... No, és encara Messi, però és que...
No, però si no, no. Han dit que sí, encara
no,
Messi.
No, ni encara Messi, però és que ni... O sigui, no, és una, o sigui, Messi és una altra categoria de futbolista.
Sí, home, però estem parlant de la imatge, no, que en recorda. Sí,
no, a mi no em recorda Messi. No, no
com a superioritat.
No. El que passa que és la temptació...
El dribbling a Perrón no te recorda.
És la temptació, és la temptació... Sí, d'acord, hi ha gestos tècnics, això és clar. Hi ha molts futbolistes que tenen gestos tècnics que recorden a Messi, només a mi. El que passa que la dimensió de Messi, o sigui, és molt llaminer comparar-lo amb Messi, perquè Messi ha estat, el coneixem nosaltres aquí i ha estat el gran crac del Barça, i ara Lamine Yamal apunta cap a ser un gran crac del Barça de la història, però d'aquí a comparar-lo amb Messi, no, per, mi, que per mi no,
és que coincidim,
no es correspon,
és que jo no discutiré això. O sigui, jo crec que no el podem comparar amb Messi.
Doncs l'estem comparant amb Messi?
No, que em recorda, que em recorda.
Jo vull dir que els gestos que tu et recorden, a mi també em recorden.
Et dic una cosa, Bernat, amb 17 anys i mig, la mina és superior al Messi de 17 anys i mig, de molt, eh?
El futbolista...
Quan dius que hi ha jugadors...
El futbolista de 17 anys, la Lamine Yamal, és superior al futbolista de 17 anys, Leo Messi.
Però és que jo, ja per aquesta carrera, jo ja no vull entrar. Jo el que vull dir és que quan jo veig coses que fa la Lamine Yamal, que només he vist fer a Messi. Tu quan dius que aquest dribbling el veus a molts jugadors, jo no l'he vist amb els jugadors, capaç de girar el defensa només amb una finta per doblar, o el xut que li fa Courtois l'altre dia.
Sí, el xut de Courtois va recordar molt el gol de Messi.
Jo, no, jo no vull comparar-lo amb Messi. Messi és una història a panda. El que passa és que el que no podem tampoc és abstreure'ns de veure coses que les hem vist en un altre jugador i negar-les, perquè, clar, o sigui, la sensació que et crides aquesta.
El quan que no podem esperar...
Quan Deulofeu fa aquest tuit, el fa Deulofeu. No, no, no.
Sí, sí. Vull dir, però no, és que jo això a Deulofeu, gent... si el tingués aquí, també li diria.
Però
el
que no podem esperar és...
Sí. És que Lamine Yamal tingui durant 15 temporades el rendiment que va tenir Messi. Això,
és que això no passa.
És que, de fet...
És molt improbable. Però aquesta superioritat sobre la resta... És difícil trobar-la més enllà de Messi, la que està demostrant Lamine.
És que, de fet, quan parleu que té un punt brasiler, per mi té a veure amb el caràcter que té Lamine Yamal, que no té res a veure amb el caràcter que tenia Leo Messi. El caràcter de Lamine crec que connecta molt més amb l'afició, que té un caràcter més obert i que potser per aquí ve el punt al que s'estava referint la Laia, també de tampoc que tiri més cap al que era Messi, sí. Cap al que era Neymar. Però, és que
però
jo crec
això
que
és
forma...
naturalesa, no?
Exacte, és que jo crec que és la seva forma de ser i que ell és així i que per això li surten fer també aquestes exhibicions perquè es diverteix. I al final el que volíem veure és un jugador que es divertia, que ens feia divertir nosaltres i és el que hem trobat. Per tant, per lo bo i per lo dolent... La Lamine Yamal és així, no busquem que sigui Messi tampoc.
Sí, sí. Fugirem de Messi, que és la bona instrucció que ens dona el Bernat, que jo crec que ja
que cadascú faci el que vulgui,
no,
eh?
No, però sí, és que sí. Si estem d'acord tu i jo, puc anar darrere de teu.
Sí.
No et cal tampoc
que
ens haguem d'enfrontar.
Tampoc vull que ningú pensi que ara està prohibit fer qualsevol comparació.
Però podem...
Jo he dit la meva.
Però, sí. I jo la comparteixo, per tant.
Tu fa temps, Bernat, que vas a...
És comuna.
O sigui, no sé si és un exercici de contenció o...
No, però
sí, perquè li recorda el seu fill.
No, això ja està superadíssim. Ep, què passa?
Bona nit a tothom. Benvinguts a la roda de premsa del tècnic del Futbol Club Barcelona, Hansi Flick. Comencem, sisplau. Mireia, quan vulguis.
Hola, Hansi, bona nit. Mireia Ruiz, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. M'agradaria que m'expliquessis per què has pres la decisió de jugar amb Dani Olmo de fals 9 per davant de Ferran Torres o de Pau Víctor, per exemple, i si el partit ha sortit com estava escrit al guió. Gràcies. A veure si la reducció està funcionant gaire bé, perquè tant Hansi Flick com Sergi Nogueras estan fent cares.
How was the result? How was the result?
Perdó, quin ha estat el resultat? Quin ha estat el resultat?
Right, it's like, you know, when I see... For us today was
per
very important after the big win
against després de la gran victòria contra el Real Madrid.
In the Supercopa,
a la Supercopa, doncs, ha estat molt bé veure com l'equip ha tornat. Hem hagut de viatjar, vam entrenar només ahir, el dilluns no ho vam poder fer, i evidentment està molt bé veure com hem jugat bé, el rendiment que hem tingut des del començament. Hem controlat el partit.
And this is really great just to see that.
I és una molt bona cosa veure això com ho han fet.
Bona nit, Hansi Flick, Laia Coll de RAC1. Li volia preguntar per la posició en la que hem vist avui Dani Olmo. Què buscava amb aquesta nova posició? Què és el que li ha portat? I si ho podrem veure en altres partits. Gràcies.
Segon intent.
No, Dani és...
Dani Olmo sap jugar perfectament de nou, així ho fa, així ho ha fet a la selecció espanyola. He parlat amb ell, n'hem parlat. Lewandowski no era una opció per avui i per tant volíem que es recuperés. I el pla, doncs, ha sortit bé. També heu pogut veure que al mig del camp, doncs, hem pogut controlar la pilota, les distàncies entre els jugadors han estat perfectes i realment ha estat molt bonic de veure.
Directo para el larguero de la serie, Moguts de Ser Catalunya. Le gusta elogiar normalmente a Lamine Yamal, pero de forma un poco prudente, supongo que porque también es un futbolista muy joven y hay que protegerle, pero hoy ha hecho otra exhibición y salía Gavi...
Right.
Y salía Gavi en zona mixta, le preguntamos si Lamine es el mejor del mundo y Gavi decía que después de Messi sí, Lamine es el mejor del mundo. ¿Qué le parece a usted?
You know, Gavi is very emotional and so
on. Gavi és un jugador molt, molt emotiu, molt emocional i doncs sí, la resposta és que sí. Però bé, en els grans partits podem veure com brillen els grans talents. Ho ha demostrat moltes vegades i realment està en un molt bon moment de forma. O com has dit, doncs l'hem de cuidar, però realment és molt brillant.
Bona nit, Hansi, aquí Francesc Latorre, en directe per al gol a gol del Canal Esport 3. Com explicaria o com definiria què li aporta ara mateix Pedri a l'equip? Un Pedri que està a un nivell sensacional. Què significa Pedri per la manera de jugar de l'equip?
No, he's also everywhere. So it's
també
like
està per tot arreu.
This guy in the midfield from La Masia,
al mig del camp, aquests joves de la Masia, és increïble com entenen el futbol, com juguen els uns amb els altres. Realment és molt bonic veure com combinen. Pedri és un dels jugadors que té un gran rendiment en tots els partits.
The data, he always run a lot, but
sí, veiem les dades, sempre recorre molts quilòmetres, però també fa coses fantàstiques amb la pilota. És molt important per mi que també
so this is for me very important because
millori com a líder.
Midfield sometimes
al mig del camp algunes vegades doncs hi ha la batalla és prou dura i necessitem algú que controli el partit, que sàpiga llegir-lo bé, i ell és perfecte per això i també per dirigir els altres, per mostrar-los una mica, dir-los vinga, va, en aquesta posició i treballem aquests aspectes, i ell ho està fent realment molt bé.
Mister, hola, buenas noches, Joao Mayori para la cadena COPE, en directo para el partidazo. Hemos hablado estos días del futuro de Araujo, parece que él ha tomado la decisión de quedarse, entiendo que para usted es una muy buena noticia.
He had a contract, I think, one and a half.
Sí, ell té un contracte per un any i mig més.
I never have doubt about that.
I jo no n'he dubtat mai d'això. Estic content de tenir-lo aquí. Sí, i veurem què ens depara el futur. De moment, doncs, té un molt bon rendiment. Avui també heu pogut veure com els aficionats doncs celebraven la seva tornada, el seu retorn, i l'equip, evidentment, ell ens dona quelcom especial.
Hola, Hansi, ¿qué tal? Felicidades por la victoria. Raúl Fuentes, en directo para Radio Marca. Te quería preguntar por el gol y el partido de Gavi. Últimamente lo estamos viendo a Gavi muy cerca del área. ¿Es la posición que tú quieres para él o a lo mejor algún partido volveremos a ver a Gavi jugar más atrás? ¿A ti dónde más te gusta? Gracias.
At the moment it's like that, what I
de moment,
love to see from him is
el que m'agrada veure d'ell és que sempre està present, sempre em fa pressió, sempre comença amb una molt bona dinàmica, amb en Rafinha, és bo i sempre és a tot arreu, és molt bo en la defensa, també guanya duels importants, també en l'home o mà, i és un jugador important per nosaltres defensivament i ofensivament. També sap com jugar a la pilota i realment estic molt, molt content amb aquesta situació.
Josep Capel de Radio Nacional de España, felicidades por la victoria. Hoy más de 46.000 espectadores, se les ha visto disfrutar, se les ha visto cantar. Evidentemente, aparte de las victorias, que es lo esencial, no sé si una de las cosas que más le enorgullece los meses que está aquí es de haber vuelto a enganchar la gente con el equipo, hacer que la gente disfrute con el juego del Barça. Gracias.
Sí, així ho espero. També ho hem pogut sentir i veure avui. M'ha sorprès molt quan he vist els telèfons amb els llums, la gent que els blendia. Realment era un ambient preciós i m'ha agradat molt. Ha estat molt bonic. Evidentment, és així com funciona en el camp. Els jugadors doncs donen un bon rendiment i doncs a les graderies els aficionats ens donen suport i ho han fet avui. Hi ha una gran connexió no només damunt la gespa sinó també a la graderia. Doncs això és una cosa molt, molt bonica de veure.
Aquí. Guillem Borras para Iniestazo, ¿qué tal? Enhorabuena por la victoria y por la clasificación a los cuartos de final de la Copa del Rey. El año ha empezado de manera brillante. Usted insistió mucho en que había que cambiar el chip después del tramo final de 2024 y parece que el equipo ha respondido. Ahora, el fin de semana vuelve a la Liga. Supongo que el reto es trasladar estos buenos resultados, el título de la Supercopa, el buen partido hoy, también a la competición regular, con la intención, supongo, de reengancharse a la lucha por el título de Liga también.
Yeah. Sí, està clar. És un gran repte, però ho intentem, evidentment. Sempre anem pas a pas, partit a partit, i evidentment doncs el dissabte és el primer partit que hem de jugar contra el Getafe. Volem jugar-hi, evidentment estarem llestos i volem guanyar.
Aquí Nacho Jiménez para Más que Pelotas. Primero todo, enhorabuena por la victoria y también por la clasificación hacia la siguiente ronda. Segundo partido de la Copa del Rey, nuevamente ha sido titular al igual que en Barbastro Frenkie de Jong. Te quería ver, preguntar cómo estás viendo al neerlandés en estos partidos donde parece que está empezando a coger continuidad en el equipo, en el once. Gracias.
Crec que per ell també, doncs estic molt content. El Frenkie de Jong ha jugat avui i també amb aquest rendiment que ha donat és un molt bon pas endavant en la bona direcció. Això és el que he vist aquest vespre, també després del partit, i hem parlat i estava molt content.
Carlos Monfort en directo para el Twitch de Gigantes. Felicidades por la victoria. Es la tercera vez consecutiva que desconvocan su Fati. Me gustaría saber a qué se debe esta decisión y si usted le recomienda una salida o cree que es un jugador que debe quedarse en el Barça y que merece una oportunidad más. Muchas gracias.
So, you can see our players.
Els nostres jugadors, el nostre equip, doncs no diria que tothom, però en conjunt l'equip està en forma, està preparat. Tenim menys jugadors lesionats i per tant he de decidir, he de fer valer les meves opcions, el que a partir del que veig en els entrenaments. Per l'Ansu no és fàcil, va començar molt bé la temporada, ho vaig dir en la darrera conferència de premsa, va començar molt bé a la pretemporada, es va lesionar, es va tornar a lesionar
you know, he has to train, he has to
I ell, come and, doncs, s'ha d'entrenar, de continuar that venint i demostrar-nos que va millorant i aquesta és la situació.
Hola,
entrenador, un parell de preguntes. Robert Lewandowski no ha jugat avui, era perquè descansés o està lesionat, està malalt? No, només era per descansar. Era una broma de Hansi Flick. Gràcies, bona nit.
Sí, una broma que el periodista era polonès. Sembla que no ho ha acabat d'entendre, no li ha fet gaire gràcia. Marxa ja somrient Hansi Flick d'aquesta sala de premsa.
El millor jugador del partit.
Doncs som-hi, escollim el millor jugador d'avui, el Costa...
La Mínia Mal.
El Costa Mora, la Mínia Mal.
Messi.
A l'ordre. De fet, el primer és algú que normalment acostuma a dir algú diferent. Albert Mora.
La Mínia Mal.
Marc i Carles.
De Jong, no? No, la Mínia Mal.
Xavi Campos.
També.
Laia Cervelló.
La Mínia Mal.
Bernat Coll.
També.
Ricard.
Sí.
Bernat Soler.
També.
Laia Tudel.
També.
I Mireia.
Li donaré el reconeixement a Condé.
Els oients han escollit a través de les xarxes socials també a Lamine Yamal. Per tant, avui el millor jugador triat és Lamine.
Tens dades, Carles, de Lamine o no? Per marcar?
Sí, però tampoc són res de l'altre món. O sigui, avui Lamine Yamal, 36 intervencions, no n'ha recuperat cap, n'ha perdut 5, una rematada entre els tres pals, una fora, una assistència. Jo crec que és més el que hem vist que el que hem pogut anotar.
És la confirmació que no sempre les dades et dibuixen un partit, no una actuació.
Sí, sí. Correcte. I d'Araujo teniu alguna cosa que estàveu mirant què tal s'havia comportat en la línia alta?
Sí. Doncs mira, els duels aeri n'ha guanyat un i n'ha perdut l'altre. 5 vegades s'ha fet la pressió al davanter, 3 ha mantingut la línia, 1 ha fet la cobertura i 3 vegades ha sortit amb l'1 contra 1. Per tant, jo crec que objectivament en defensa ha estat molt bé i correcte. Ha estat molt visible aquella jugada que ha sortit a banda i després tampoc ha estat superat pels rivals. Per tant,
quantes faltes ha fet?
Doncs mira, també t'ho dic ara. Jo crec que cap.
I Cobercí?
Cobercí... Una
Cobercí, cap Araujo. Jo crec que d'Araujo hem vist la part d'Araujo, d'Abraujo, però també hem vist una certa exigència per mantenir la línia alta i adaptar-se, Xavi?
En molts moments era dels dos centrals el qui ocupava una posició més alta.
I tant com De Jong, Carles...
98 intervencions, 65%.
98 intervencions, sí.
65% en un o dos tocs. D'aquestes 98 intervencions, 13 són passades als davanters. I llavors una entrada de bona, que són 12 pilotes recuperades i només una pilota perduda.
Us ha agradat en aquesta posició de mig centre?
Prou.
Sí.
Millor que altres dies.
Que torni Casador.
No t'ha agradat, eh?
No, mama. Sí, però vull dir... No,
estava poc exigit.
No m'amarall. No m'ha semblat.
Però diríeu que és la posició que s'ajusta més a les seves característiques. Jo l'he vist... Jo crec que ha complert molt bé amb allò que dèiem al principi de posar-se al servei del que necessita l'equip en aquesta posició.
Jo crec que avui he tingut molta ajuda de Gavi, de Pedri, estava molt escudat, fins i tot d'Olmo, que ha baixat molt.
Sí.
Tu ja has jugat protegit avui, no ha estat un mig centre exposat.
Però ha estat amb cobertures defensives, atent, en el duel directe amb pilota, atacat, ha estat intens. No sé, jo crec que és la posició que s'hi adapta. Evidentment no està al nivell de Casador, jo crec que no pot ser titular. Però a mi De Jong a la tercera alçada em sembla insubstancial, intranscendent. No el veig amb galons per dirigir l'equip des de la posició de Pedri. I, en canvi, aquí crec que ell s'hi pot adaptar al que necessita l'equip. Vaja, a mi m'ha agradat. Veig que ha estat una...
No, és forta la frase. De Jong no arriba al nivell de Casador. Vull dir, que és així, que és real. És que
ara no.
Vull dir, però ara és que és increïble, però sí, som aquí.
Sí, sí. Laia, tu el veus aquí o no, Cervelló?
Jo estic una mica amb el Bernat, que m'agrada bastant més Casador i que De Jong té un punt que ja no sé si és psicològic de tantes vegades que l'hem vist jugar o no, que ja no m'acaba de convèncer mai. En cap partit suposo que perquè ja un és conscient de les expectatives que teníem sobre ell i que no ha acabat complint. crec que avui sí, m'ha agradat una mica més, però és una posició amb la que ja he jugat.
No teniu la sensació que hagi canviat la vostra tendència o la vostra mirada.
És a dir, demà el Barça ha de jugar contra un gran equip de Champions i Casado no pot jugar i jo amb De Jong no vaig tranquil.
Jugues amb Eric o...?
No ho sé, hauria de pensar-me molt bé què faig.
Marc Domènech? Sí, perdona, era per tancar els De Jongs.
Home, jo De Jong, sí, m'ha agradat. Avui sí que és veritat que no ha estat un partit ni molt exigent per ell ni per l'equip, potser perquè el Barça ha fet molt bé, però m'ha semblat que li ha sumat bastant més del que li ha pogut restar.
Xavi, remata-ho.
Si va afegint actuacions com la d'avui en aquesta posició, doncs home, és una bona alternativa a Marc Casado, que ara mateix és el que pot aspirar a De Jong, que avui com a mínim no ha sortit a cap foto.
Sí, senyor. Ara ho remata el Mussol.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Així és com sonen les ampolles d'edició limitada d'Estrella Damm pel 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. Compren el pack exclusiu al teu supermercat habitual o a shop.damm.com. Aconsegueix-lo abans que s'acabi. Estrella Damm, cervesa oficial del Futbol Club Barcelona.
El vol del Mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
A volar.
Aquest Barça fa por. Quina sortida, quina passió. Amb gent encara entrant a l'estadi, obre la llauna Gavi. Seguim endollats, tossuts, un xut cada 4 minuts. És una exhibició. Com hi anem amb la pressió? Com mou l'equip Pedri quan està bé? Fa el segon Koundé. Quan tothom apreta dalt, això és un festival. Li fa un regal Yamal, Koundé fa un gol amb el travesser i l'anula l'equip arbitral. També li anula un altre, la Mil. Però el nen fa dos fintes i un sprint i puja per fi al tercer al marcador. I aquest no l'anula ni el senyor rector. Com està el nen? Quin recital? Hansi Flick no el treu i ens fa un regal. No ho bany i massatge. L'equip es dona un homenatge. Avui partit brutal. I posa el 5-0 al crac mundial. Quin far de Gaudí, quina alegria. I tots pensem que cap títol se'ns escaparia si poguéssim jugar així cada dia.
Això va bé, va cap amunt. Guillem, bona nit.
Bona nit.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3cat. Web de 3cat. Escolta'ns com i quan vulguis.